guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts un dia més al Guaita que tenim, aquest espai on descobrim el nostre entorn de la mà del nostre biòleg i meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Doncs mira, fa poques setmanes es van començar els col·les, no?
Sí, sí, pues sí.
Avui portem la primera lliçó de geografia d'aquest curs 2025-2026.
A veure, i de què parlarà aquesta lliçó de geografia?
Doncs de les depressions ibèriques.
Depressions ibèriques, què és això? Explica'ns-ho.
Va, et començaré una mica desmuntant el panorama, perquè parlem de depressions, que és una zona còncava, de relleu, enfonsat, etc. O sigui, doncs, Espanya és el segon país d'Europa amb l'altitud mitjana més alta.
Amb l'altitud mitjana més alta, i això són al voltant d'uns...
660 metres sobre el nivell del mar, només superat per Suïssa.
Carai, o sigui, som el segon país d'Europa més alt, podríem
Exacte.
Dir.
Exacte, més alt. Ara bé, darrere d'aquest territori i d'aquesta alçada s'amaga un territori ple de grans depressions i també zones relativament planes, que avui les posarem en el mateix sac.
Per tant, avui és d'això del que parlarem, eh? No parlarem sí. dels pics més alts, sinó de les zones més baixes.
Exacte, depressions i planícies. Uh-huh. Que són fruit de la combinació entre les diferents orogènies, pels de l'ESO és allò el procés en què es formen les muntanyes,
vale.
Vale? Uh-huh. I també l'acció dels grans rius, amb el seu poder erosiu.
Uh-huh, que van creant aquestes zones planes.
Socavant el terreny i van creant les planes i les depressions. A la península ibèrica podem distingir dues grans depressions o valls.
Quines són aquestes?
La de l'Ebre i la del Guadalquivir.
Uh-huh. Dos grans rius.
Dos grans rius. I com a planícies interiors de la península ibèrica, la gran meseta central, que es divideix en la submeseta nord i a la submeseta sud. A la submeseta nord transita el riu Duero i a la submeseta sud transita el riu Tajo.
Ja ens han sortit tots els rius, eh?
Ja ens han sortit tots els rius. Perquè associem també que depressions això van associades als cursos dels rius. Comencem amb la que ens toca més de prop.
Sí, comencem amb la Vall de l'Ebre.
Sí. Mira, la Vall de l'Ebre queda compresa entre els Pirineus, orientats d'est a oest o de oest a est, depenent per on els miris, si comences per Euskadi o comences pel Cap de Creus,
Clar.
i el sistema ibèric, que té una orientació diferent.
A veure com està orientant.
Té una orientació nord-oest, sud-est.
Vale, en diagonal. Així en diagonal.
En diagonal. Mm-hmm. Al mig queda com un triangle. Ens fem la idea que queda com una espècie de triangle, no?
I aquest triangle és la Vall de l'Ebre.
Aquest triangle és la Vall de l'Ebre. Mm-hmm. Que al nord topa amb la part més oriental de la serralada cantàbrica, que justament és on neix el riu Ebre, el Tocampó. Mm-hmm. I acaba desembocant, formant el Mediterrani, formant el delta de l'Ebre.
Aquest espai tan especial, eh?
Sí, jo recomano sempre aquella cançó dels Quicos que deia que l'Ebro nace en Reynosa y pasa por el Pilar y aquí en el Ebre queremos que desemboque en el mar.
Ens veia la classe de geografia allà tota resumida.
Tota resumida. No, us l'he recitat més que cantat, eh? Perquè si no començaríem temporada malament. Aquesta Vall de l'Ebre té una superfície d'uns 40.000 quilòmetres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Una altitud mitjana de 200 metres sobre el nivell del mar. Baixet.
Uh-huh. És baixeta, sí, sí, baixeta. Ja estem parlant de depressions, de zones
Exacte.
Baixetes.
Inclou les comunitats de Catalunya, el País Valencià, Aragó, Navarra, La Rioja, Euskadi, Castella i Lleó i Cantàbria. Passa tot això, podríem dir que entren dintre aquesta unitat de terreny. La Vall de l'Ebre va començar a formar-se fa uns 60 milions d'anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. A l'inici de l'època que coneixem com el Cenozoic, l'època geològica. Per què? Perquè en aquella època és quan va tenir lloc la orogènia, aquesta formació de muntanyes, que és l'orogènia alpina. Es van formar els Pirineus, es va formar el sistema ibèric. Quan la pluja va començar a transcorrer pels vessants d'aquests dos grans sistemes muntanyosos, va començar a erosionar el terreny, va començar a fer la sedimentació i va començar a formar el que diríem tota la vall del riu Ebre. En aquesta vall tenim un clima mediterrani continentalitzat.
A veure, què vol dir això?
Doncs mira, és un clima que té influència mediterrània perquè està tapat del Cantàbric per la serralada cantàbrica, per tant no podem parlar d'un clima atlàntic, sinó parlem d'un clima mediterrani on coincideix l'època càlida i seca l'estiu, però al ser un terreny interior vol dir que hi ha més diferència de temperatura, hi ha més amplitud tèrmica, és un clima més continental. I en moltes regions centrals, o en part de regió central, és un clima mediterrani continental semiàrid.
Semiàrid.
Perquè tota la regió dels Monegros hi ha llocs que cauen entre 280 i 300 litres per metre quadrat l'any, o inclús algun lloc menys, per tant, és precipitació
molt
escassa. Vale? Quan cae de per sota d'aquests 300 litres de per metre quadrat, Lleida té uns 314, 320 de mitjana, doncs per sota ja parlem de climes semiàrids.
I quines ciutats hi tenim en aquesta zona?
Doncs mira, si anem de baix cap a dalt, podríem dir, si anem de l'Ebre cap amunt, anem remuntant com els salmons, hi tenim Tortosa, Lleida, Fraga, Saragossa, Tudela, a Navarra, Logroño, Aro, Calahorra, Aro, o Miranda de Ebro, ja a la província de Burgos. Són les principals capitals i és una vall on sobretot s'ha desenvolupat el sector agrari.
Amb quins cultius? Què hi tenim allà?
Tenim vinya, evidentment, la Rioja.
Evidentment, clar, clar. Sí.
És vinya. Tenim l'olivera, tota la zona del delta, amunt del delta Tortosa, els fruiters a la plana de Lleida, i també el cereal de regadiu i de secà en alguns llocs. Actualment val a dir que amb aquesta implementació del cultiu de regadiu s'ha canviat una miqueta el paradigma, i a vegades ens sorprenem que passem amb el cotxe pels Monegros camí de Saragossa o camí de la Rioja i veiem els aspersors a tota canya funcionar. Bueno, són coses que han canviat de l'agricultura.
La mà humana, no?, que vol plantar coses allà on no toca a vegades.
Exacte, el paisatge és que el paisatge és això, el paisatge és els factors geològics que han generat i que desenvolupen el paisatge, els factors biòtics i els factors humans.
Que segons la seva conveniència van
que
alterant.
Un altre dels factors humans que ha intervingut en tota aquesta conca de l'Ebre i tota la vall de l'Ebre han estat els embassaments.
Clar, han canviat el curs d'alguns rius, també.
Han canviat el curs d'alguns rius i han modificat la sedimentació. I han fet que, per exemple, zones com el delta de l'Ebre, en vez d'anar avançant, te vagi retrocedint. Per tant, una altra modificació.
I això també faltarà, no?, la flora i la fauna, suposo, del delta.
També hi afectarà la fauna del delta. I una cosa molt interessant que ho vam descobrir en un guaita de la temporada passada va ser els Monegros i tota la vegetació adaptada que hi ha, curiosament, en aquest clima de sequedat, en aquest clima tan sec, àrid, continental i salí. Perquè és una vall sedimentària, tota la vall de l'Ebre, i no s'acumula sal de mar, sinó que s'acumula guix.
Guix? I d'on ve aquest guix?
De l'escorrentia de les muntanyes, del material de formació de les muntanyes, que amb l'evaporació i emporall forma aquestes estructures. I la vegetació que hi viu se'n diu vegetació gipsòfila, que no és un grup que canti coses mig flamenques, sinó un tipus de vegetació adaptada en aquestes condicions.
Molt bé, doncs ja hem vist la Vall de l'Ebre, saltem a la Vall del Guadalquivir.
Sí, Vall del Guadalquivir, anem cap al sud d'Espanya, al sud de la península, també coneguda per depressió bètica. Per tant, queda compresa entre les serralades bètiques, és allò de bètiques, penibètiques, subbètiques i
sí,
tota
sí,
la ristra...
Sí, quan estudiàvem geografia, eh?
Quan estudiàvem geografia, i al nord, per una serra també molt particular, que és Sierra Morena. Que Sierra Morena separa la submeseta sud del riu Guadalquivir, de la vall del Guadalquivir. El Guadalquivir neix sobretot a tota la vessant de la Sierra de Cazorla i tota la vessant més occidental de les serralades bètiques i transcorre tot això fins a desembocar a l'Atlàntic, a Doñana, al delta del Guadalquivir, també a les marismes, no? Entre la província de Cádiz i de Huelva. Té una superfície d'uns 35.000 metres quadrats, una longitud en línia recta d'uns 600 quilòmetres i una alçada mitjana de 100 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, és una mica més baixeta
Exacte.
Que la Vall de l'Ebre.
Exacte. I una característica també particular que inclou únicament territori andalús.
Ah, mira, així com la Vall de l'Ebre estava repartida entre diferents comunitats, aquesta, aquí, tota exclusiva pels andalusos.
Exclusiva Andalusia. Aquesta vall també comença a formar-se en el Cenozoic, en aquell període que hem dit abans dels 60 milions d'anys, just coincidint amb l'orogènia alpina, que també fou la responsable de la formació de tot el sistema de serralades bètiques. Que les serralades bètiques comencen a Andalusia i acaben a Mallorca, a Balears. La Serra de Tramuntana també està
també
considerada
una
com una serralada bètica. A partir d'aquí, i quan va passar la Vall de l'Ebre, tots els sediments aportats pel Guadalquivir i els seus afluents van acabar per definir tot el relleu i la sedimentació. La vall presenta un clima mediterrani més atlàntic a l'extrem sud-oest, o sigui, més atlàntic a la quan més a prop ens trobem de la desembocadura, amb una variació. Bé, ens hem dit que, o no ho hem dit, el Mediterrani, l'època aquí, el nostre Mediterrani, l'època plujosa és la tardor. Allà, l'època plujosa és a l'hivern.
Ah, hi ha un canvi.
Hi ha un canvi. Doncs més continentalitzat al centre i nord-est. S'inclou la famosa paella o sartén d'Espanya.
A veure, què és això de la sartén d'Espanya?
És el lloc on s'arriben les temperatures més elevades, al voltant d'Écija, tota aquella zona, fins a màximes que han arribat a superar els 47 graus, com fa uns anys a Montoro, que té el rècord absolut.
Allà ja estem tots bullits, eh? Estem tots bullits.
Tots bullits.
I quines capitals hi ha en aquesta vall del Guadalquivir?
Doncs mira, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén i Linares són les grans capitals de tota aquesta vall, eh? Evidentment, la vall del Guadalquivir també és una vall evidentment agrícola, amb cultius sobretot com l'olivera, allò de aceituneros de Jaén, aceituneros
sí.
altivos, dime de quins són estos olivos.
Doncs
això, el cereal i la vinya, perquè la vinya sobretot a tota la part baixa, a tota la part de Cádiz i de Xerès, de la dominació d'origen de Xerès, i té moltíssima importància també.
Per tant, uns cultius semblants, eh, els de la Vall de l'Ebre?
Semblants, cultius essencialment mediterranis. Tampoc descobrirem
no,
la sopa d'all.
Més o menys tots allà mateix.
Cultivarem kiwis i coses d'aquestes, encara que algun n'hi deu haver-hi, eh? Perquè el que dèiem abans de la modificació de allà, no ben bé a la Vall del Guadalquivir, però sí a la zona de Granada i a la zona de tota aquella zona, de la banda més marítima de Sierra Nevada, allà tenen molts problemes amb els cultius dels alvocats. Perquè necessiten moltíssima aigua, s'ha posat de moda, i buiden tots els aqüífers de la zona.
Tot pels alvocats.
Sí, sí. Imagina't.
Som-hi amb la Maseta, l'última depressió que ens queda.
Sí. Més que una depressió, és un altiplà.
Un altiplà.
La traducció de Meseta seria altiplà. Es situa al vell mig de la península Ibèrica. Aquest és el que està elevat a una mitjana d'uns 660 metres sobre el nivell del mar, a la mateixa alçada peninsular. No és si per aquí el topògraf de Turno va medir l'alçada allà al símbol aquell que hi ha a la Porta del Sol i allò val per tot Espanya. A lo millor ho va fer així, eh? No
ho
descartaria,
sabem, no
tampoc. I amb la particularitat que està tancada pràcticament en totes direccions.
Tota l'envolta.
Envoltada. Per què? Està envoltada al nord per la serralada Cantàbrica, per la serralada Ibèrica a l'est, Sierra Morena al sud i les serralades bètiques al sud-est. Per tant, està completament envoltada. I, a més, li posem el sistema central que la divideix en dos.
Per tant, aquí hi ha moltes muntanyes, eh?
Moltes
tot
muntanyes.
Tot el cercle i una que la divideix.
I una al mig. És el que la divideix entre la submeseta nord i la submeseta sud. La submeseta nord té una alçada més alta, al voltant d'uns 700 metres sobre el nivell del mar, amb algunes capitals, com per exemple Àvila, que està per sobre dels 1.000 metres sobre el nivell del mar. I veiem neu a l'hivern, allò que ve el reportero de Televisió Espanyola, de Telecinco, i l'envien a Àvila per veure com neva. És normal, tindria més mèrit que l'enviessin a la desembocadura del Guadalquivir.
Clar, que allà segur que no hi neva.
Seria més estrany. La meseta té una superfície, aquí ens anem amb diverses ordres de magnituds per sobre del que parlàvem abans, de 400.000 quilòmetres quadrats.
Aquesta és molt més gran.
Sí, ocupant les comunitats de Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i Castella-La Manxa. Els rius Duero i el Tajo i els seus afluents són els que la reguen, les dues mesetes, fins a desembocar a Portugal. Els dos rius, el Duero desemboca cap a la zona de Porto, cap a baix, i el Tajo, sabem que desemboca el gran estuari del Tajo a Lisboa. També recomano fer memòria perquè vam fer un guaita també precisament d'aquests grans rius, dels grans rius ibèrics i els grans rius que naixien al sistema ibèric i desembocaven al sistema atlàntic. L'origen de la meseta és molt més antic. Es troba l'origen en, ara ja veuràs, al massís Hespèric.
A veure, què és això del massís Hespèric?
És un massís que es va crear amb l'orogènia de l'Hercinià, el Paleozoic, fa entre 500 i 250 milions d'anys.
Per tant, és més antic que les dues valls de què hem parlat abans.
Oh, i tant, molt més antic. Més tard, el massís va quedar esfondrat per l'erosió del Mesozoic i va passar a convertir-se en un sòcol, en allò que més tard quedaria alterat al Cenozoic, que era l'època on ens trobàvem ara, per l'orogènies alpines, no? L'orogènia alpina va formar el massís galaico-portuguès, les muntanyes basques, les muntanyes del Lleó, la serralada cantàbrica, el sistema ibèric, Sierra Morena, i també va provocar que el xoc entre la placa africana contra l'europea formés los Montes de Toledo i el sistema central que hem vist abans.
Per tant, aquí ja ho tenim tot format, ho tenim en aquesta època terciària, no?
Ho tenim ja tot format. I això es veu que és un sistema més antic o de roca més antiga, perquè si les valls anteriors eren envoltades bastant per sediments calcaris, la zona de la meseta són territoris àcids, són territoris granítics. Per tant, és material molt més antic. El clima d'aquesta meseta és bàsicament mediterrani, però continentalitzat. Destaquen els estius calorosos, els hiverns freds, les grans boirades a l'hivern, no ho he dit abans, però de la vall de l'Ebre també destaquen les boirades a l'hivern, i també les tempestes a partir de la primavera. Però aquí tenen un component atlàntic, sobretot a la submeseta nord, molt més marcat que no pas als altres territoris, perquè a l'hivern, sobretot a l'hivern, que és l'època plujosa, i a la primavera, són els vents àbregos, els vents que venen del sud-oest, dels fronts atlàntics, que inicien per Galícia, entren per Galícia, i el primer que es troben és la meseta, i allà sí que deixen molta més aigua que la que deixen aquí, un cop ja han travessat tot el territori de la península ibèrica.
I ja per acabar, quins cultius ens hi destaquen aquí?
Aquí se destaca sobretot el cultiu del cereal. És el que més s'estén als terrenys aquells tan grans, no? Tan vastos, que quan llegeix el Quijote ho pots veure, no? Allò de Tierra de Molinos, també.
Exacte.
Però cada cop hi té més protagonisme la vinya. També hi ha regions com tota la Ribera del Duero, que també és molt vitivinícola. I alguns cultius, que també, mira, l'altre dia ho vèiem en un reportatge que feien a la 2, crec que era, del pistatxo.
El pistatxo, ja s'està introduint.
S'està introduint amb molta força el cultiu del pistatxo. També dir que en aquest cas a la submeseta sud és on trobem Madrid capital, que també està elevada a una certa alçada, té tot aquest clima continental més complicadillo, i la rega, un dels afluents del Tajo en aquest cas, que és el Manzanares.
Molt bé, Sergi, doncs avui aquesta classe de geografia on hem descobert les depressions ibèriques.
Exacte.
Gràcies per descobrir-les i les trobem al proper programa.
Fins la propera.